Reme Herrera.
Bona tarda, és la 1:06. Benvinguts a l'info setmanal de Ripollet Ràdio. Estem en temps de crisi i això respira al carrer, no només per les converses de les persones que ja ara, a més del temps, has parlat d'economia, sinó també pels fets. Segons els experts, com ja ha passat en d'altres crisis com al llarg de la història, com la dels anys 80, aquesta situació va associada a un creixement més o menys significatiu de la delinqüència, tot i que a petita escala. Així a Ripollet aquesta teoria la podem traduir en els robatoris de bolsos i moneders al mercat setmanal i en petits furts a botigues i supermercats. També en els darrers dies l'OMIC ha alertat d'un possible frau a comerciants de la vila, a qui els ha intentat vendre dos llibres sobre higiene i salut per valor de 50 euros, assegurant que els havien de tenir davant d'una inspecció. I és que la crisi aguditza l'enginy i cal estar molt atent davant d'un entrebanc amb una altra persona a l'hora de treure diners d'un caixer o en situacions de possibles intents de frau. Un tema, el de l'economia, que sol ser un dels protagonistes darrerament al nostre informatiu. Passem ara a conèixer amb les nostres companyes Laia Prats i Francina Ricard les notícies més destacades d'aquesta setmana. Titulars.
Renovat el conveni entre l'Ajuntament i la Generalitat pel que fa referència al Pla Educatiu d'Entorn, que permetrà realitzar activitats lúdiques i educatives al municipi.
El Compromís per Ripollet ha donat la seva opinió a través d'un comunicat de premsa sobre el nou sistema de recollida selectiva i sobre l'entrada en funcionament del cable Farigola.
Aquest diumenge tindrà lloc la primera de les activitats programades per la Regidoria de Medi Ambient en el marc de les quartes jornades de bolets. Es tracta d'una sortida guiada al bosc organitzada pel punt d'informació Pinatons.
Aquesta tarda els joves del Cafetí de Can Mar realitzaran un taller de còmic inclòs en les activitats del programa per l'eliminació de la violència vers les dones i en el projecte d'intervenció integral al barri de Can Mas.
L'entitat local Ripollet Fibromiàlgia i Síndrome de Fatiga Crònica ha organitzat un concert solidari per aquest dissabte completament gratuït amb l'objectiu de donar a conèixer l'entitat. En parlarem amb Isabel Güell, presidenta de l'associació.
I avui iniciem la secció Parlem amb l'alcalde. Juan Parralejo, l'alcalde de Ripollet, ens acompanyarà un cop al mes per comentar els temes d'actualitat que fan referència al municipi.
Esteu escoltant Info.
El passat 28 d'octubre es va celebrar la darrera sessió del mes de la Junta de Govern Local. Entre els acords presos destaca l'adjudicació provisional del servei de recollida d'animals abandonats al municipi. El contracte ha recaigut a l'empresa Mercantil Protectora d'Animals de Mataró per un import de 22.550 euros.
Xavier Peñarando, segon tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Ripollet, també va destacar en roda de premsa la renovació del conveni amb el Pla Educatiu d'Entorn per continuar realitzant activitats lúdiques i educatives pel foment de la llengua catalana als col·legis de Tiana, Martinet, Pinatons i Gassó. D'altra banda, durant la roda de premsa, Peñarando va aprofitar per anunciar que en els propers dies es realitzarà la senyalització del carril bici de vianants del vial del riu Ripoll.
Després d'aquestes actuacions que hem fet amb el Fons Fei, estem ja finalitzant, estem pel darrere de l'Institut Lluís Companys Escorcell, no? Per aquesta part, estem ja acabant aquest camí, i llavors el que ara en breu passarem a fer és senyalització separant l'ús d'aquests dos carrils. D'una banda serà el que és d'asfalt, que el deixarem i així ho indicarem com a carril bici, i la part de terra, la part de sauró, no? Doncs serà la part que serà peatonal.
La senyalització del carril, que s'ha reformat amb el Fons Fail, servirà per evitar problemes entre els ciclistes i els vianants que utilitzen aquesta via.
El president de CiU, Artur Mas, es va reunir el passat divendres 30 d'octubre amb prop d'una vintena d'empresaris de Ripollet i membres de la secció local de Convergència i Unió. Aquesta trobada forma part d'un cicle de reunions que el líder de CiU està realitzant amb empresaris d'arreu de Catalunya amb l'objectiu de copsar com està afectant la crisi al teixit industrial català. Artur Mas va estar acompanyat per la cap comarcal de Convergència Democràtica de Catalunya, Olga Oliver.
Mas va qualificar la trobada d'interessant i alliçonadora. Entre les principals explicacions per part dels empresaris, el líder de CiU va destacar una demanda reiterada d'una certa dosi d'optimisme. En aquest sentit, Mas destacava que hi ha països que ja n'estan sortint i això vol dir que no és impossible. Per sortir-ne, segons Artur Mas, el primer que cal és salvar les empreses.
Com tot el tema dels terminis de pagament, el poder cobrar doncs, els talons i els pagarés que es fan, que aquest és un país en aquest sentit molt poc seriós, bueno, una mica tot el tema dels impostos que ara volen pujar els socialistes i que jo crec que no és un bon moment per pujar-los de cap manera, perquè estem en una situació doncs, dificultats, i quan estem en dificultats no s'han de pujar impostos. L'impost de successions i donacions per tot el tema de les herències ha sortit molt, per coses d'aquestes.
Un cop finalitzada la reunió, que va tenir lloc durant un dinar al restaurant Ticú de Ripollet, Mas, Oliver i els representants locals van visitar l'empresa Sintermetal acompanyats pel seu director gerent.
A la plana política continuem parlant de Convergència, però en aquest cas de Convergència Democràtica de Catalunya, que ha decidit iniciar una nova campanya solidària de recollida d'aliments i roba, com ja va fer el passat mes de juny a Ripollet.
Tot el que es recull es lliurarà a Càritas de Ripollet per tal que s'encarreguin de repartir-ho entre la gent més necessitada. Des de l'agrupació local de Convergència Democràtica han agraït a totes aquelles persones solidàries el seu gra de sorra per tal de col·laborar en aquesta campanya solidària. La recollida d'aliments es realitzarà al local de Convergència, situat al carrer Nou, número 29, de 5 a 8 del vespre de dilluns a dijous.
L'equip de govern de l'Ajuntament de Ripollet, format per Partit Socialista de Catalunya i Convergència i Unió, ha lamentat en una nota de premsa que el compromís per Ripollet abandonés la sala de plens mentre l'alcalde responia a una pregunta efectuada per un veí de la plaça d'en Clos. Els fets van tenir lloc el passat dijous, 29 d'octubre, un cop finalitzada la sessió ordinària del ple.
En acabar el ple, tal com preveu el reglament d'organització municipal, un veí de la plaça d'en Clos va fer una pregunta relacionada amb les obres de remodelació d'aquest espai. Una vegada tots els grups municipals havien donat el seu parer, el veí interessat, l'alcalde va iniciar la seva intervenció amb la qual també havia de respondre a la pregunta. Va ser en aquest moment quan el grup municipal del COP Compromís per Ripollet va abandonar la sala de plens. Segons l'escrit, l'equip de govern lamenta aquesta actuació del grup municipal, ja que no només mostra una total manca de respecte cap a la intervenció de l'alcalde, sinó també que també demostra el seu total desinterès per les preocupacions dels veïns i veïnes de la plaça d'en Clos. Igualment, l'equip de govern creu que amb aquesta actitud, que qualifica d'intolerant i prepotent, el Compromís per Ripollet dona la raó als qui pensen que només actuen per treure un rendiment polític i no per veritable interès en les inquietuds dels veïns i veïnes de Ripollet.
I seguim parlant del compromís, ja que aquest grup municipal ha fet arribar aquesta setmana dues notes de premsa per expressar la seva opinió sobre dos temes que afecten el municipi. D'una banda, segons el compromís d'instal·lació de nous contenidors de recollida d'escombraries a Ripollet, ha creat importants disfuncions a la recollida de la brossa i a la ubicació dels mateixos. En un altre escrit, també denuncia molts problemes pels usuaris amb l'entrada en funcionament del cap La Farigola.
Pel que fa al nou sistema de recollida selectiva, el compromís per Ripollet considera que hi ha problemes en la ubicació dels nous contenidors, que creen problemes de mobilitat a vehicles i vianants. Pel que fa al nou cap, La Farigola, segons el grup de l'oposició, s'han detectat diversos problemes, com la manca d'un servei de pediatria. També consideren que el nou equipament no ha servit per alleujar les llistes d'espera existents.
Parlem ara d'espais verds. Aquesta setmana han començat els treballs de la tercera fase de regeneració del bosc dels Pinatons. La regidoria de Medi Ambient de l'Ajuntament de Ripollet ha volgut impulsar aquests treballs després de comprovar el procés de regeneració dels estrats, tant arbòric com arbustiu, que s'està produint gràcies a les intervencions realitzades anualment.
Aquesta fase consisteix en suavitzar el talús amb l'avinguda de Catalunya, la plantació d'arbust i la poda de les branques baixes dels arbres existents en tota la zona. Aquestes branques posteriorment es trituren i es reutilitzen com a capa de cobertura per tal de protegir les plantacions i impedir l'evaporació d'aigua. En totes les plantacions estan instal·lades a un sistema de rec per degoteig que està connectat al pou realitzat aquesta primavera, que extreu aigua del subsol gràcies a l'energia eòlica i l'energia solar.
I continuem parlant de medi ambient. Aquest diumenge tindrà lloc la primera de les activitats programades per la regidoria de medi ambient en el marc de les quartes jornades de bolets. Es tracta d'una sortida guia del bosc per collir bolets organitzada pel punt d'informació Pinatons. Un taller sobre bolets i un altre de cuina conformen aquestes jornades incloses a l'agenda de tardor de la Casa de Natura.
La sortida es realitzarà en un autocar des de la Casa de Natura. Els participants aniran acompanyats per un micòleg i tres membres de l'organització. Les 50 places ofertades per aquesta activitat ja estan ocupades, tal com explica la regidoria regidora de Medi Ambient, Gemma Edo.
Aquest any s'han quedat més de 50 persones fora i ja s'ha fet estrictament per ordre de que es van apuntar. No poden ser més de 50 perquè hi ha un sol micòleg, perquè és només un autocar i perquè des de Medi Ambient el que procurem és que no hi hagi agressió al bosc.
Dilluns a 8:15 a la Casa de Natura, membres de l'agrupació Ripollet Natura portaran a terme un taller de micologia divertida. En aquesta activitat les places també són limitades amb un màxim de 30 persones que s'han d'inscriure prèviament. I el proper dijous, dia 12, tindrà lloc la darrera activitat de les jornades amb una sessió de cuina de bolets a càrrec d'Àngels Puntàs, cuinera i professora de cuina, i on podran participar una vintena de persones. La regidora de Medi Ambient ha assegurat que totes les activitats tenen una gran acollida. Edo ha fet la següent valoració de les edicions anteriors.
Molt positiva. Cada vegada la gent els agrada més, està amb més ganes de fer les coses, de vindre, i bueno, de cara a l'any que ve ens hem de plantejar a veure com ens ho posem. No sé si el taller de cuina ja està ple, però pràcticament estava quasi ple totes les activitats.
D'altra banda, des de la regidoria de Medi Ambient han volgut recordar que totes aquelles persones que van participar el passat 8 d'octubre a la primera sessió sobre l'agenda 21 local tenen temps fins al proper dilluns, dia 9, per lliurar el formulari de valoració complementat. Recordem que el qüestionari es pot deixar a les oficines de la regidoria pel mes 8 o a la Casa de Natura. La segona i última sessió sobre l'agenda 21 local tindrà lloc el proper 19 de novembre. Canviant de tema, avui a les 6 de la tarda s'inaugura al Centre Cultural la mostra I tu de què vas? Aquesta exposició està adreçada principalment als joves de 12 a 16 anys i és una iniciativa de les regidories de serveis socials I salut pública en el marc del programa de prevenció de les drogodependències amb el suport de la Diputació de Barcelona.
L'adolescència és una etapa crítica del desenvolupament en la qual el jove està en una situació transitòria de major vulnerabilitat. És per això que aquesta exposició està pensada per aquesta franja d'edat per tal de prevenir I retardar l'edat d'inici en el consum de substàncies, tal com explicava la regidora de Serveis Socials, Maria Lladó.
És una exposició molt dinàmica I molt participativa, sí, evidentment és un tema que s'ha de participar, va adreçada sobretot als joves de 12 a 16 anys I en aquesta exposició es treballa el que són els factors personals de prevenció a l'hora de consum de drogues. Quan parlem de recursos de factors de protecció estem parlant de recursos personals d'aquests nois joves que farien intentar potenciar aquest tema per disminuir sobretot el que és el consum, endarrerir el consum d'aquesta gent, d'aquests nens joves, no?
Mitjançant 5 espais simbòlics que treballen la informació, les creences, les actituds, les influències I la presa de decisions, es pretén que els joves facin un procés reflexiu entorn al consum de drogues. La mostra va acompanyada d'un material pedagògic dirigit tant a alumnes com a mestres I pares. Així ho explicava Gemma Edo, regidora de Salut Pública.
Aquesta exposició, per entendre l'exposició, hi ha 3 sessions de treball, una que és primer abans de l'exposició una sessió de formació amb els professors I ha després la sessió de formació per pares I mares que normalment es fa després de l'exposició perquè sàpiguen què és el que han treballat els seus fills, sàpiguen el que han parlat amb els seus fills I què és el que saben els seus fills I el que no acaben de saber I l'altra és el taller de formació amb els alumnes que normalment es fa a la mateixa exposició.
La mostra es podrà visitar de dilluns a diumenge tant matí com tarda I comptarà amb un grup de monitors que realitzaran visites guiades durant tot el dia.
I avui a les 6 de la tarda els joves del Cafetí de Can Mas realitzaran un taller de còmic inclòs a les activitats del programa per a l'eliminació de la violència vers les dones que organitza la regidoria d'Igualtat. Es tracta d'una activitat inclosa en el projecte d'intervenció integral al barri de Can Mas que vol donar eines als joves per fugir de situacions I actituds masclistes.
Aquesta és la segona activitat del programa que va començar el passat divendres amb una jornada formativa sobre la prevenció de la mutilació genital femenina. El taller d'aquesta tarda dirigit als joves de Can Mas vol potenciar les habilitats artístiques dels joves I la sensibilització temes de gènere, tal com explicava Sandra Ortiz, tècnica de Polítiques d'Igualtat.
Vam pensar que havien d'aprofitar aquest interès que havien expressat els joves d'aprendre a fer un còmic I aprofitar aquesta eina que pot ser creativa, lúdica I demés per treballar tot el tema del gènere, no? I doncs donar eines als joves per tal de que construïssin uns còmics intentant reflexionar sobre els temes del gènere I no reproduint estereotips de feminitat I masculinitat.
La següent activitat tindrà lloc el proper dijous 12 de novembre al Centre d'Interpretació del Patrimoni I tractarà sobre com es construeix la masculinitat masclista I com transformar-la en masculinitat igualitària.
Aquesta nit arriba al Teatre Auditori Búfals, una obra escrita I dirigida per Pau Miró. Aquest text explica la història de 5 germans que viuen I treballen en una bugaderia I aborda els vincles familiars en una educació de supervivència.
Els responsables d'explicar aquesta història són els actors Anna Alarcón, Alberta Usaller, Helena Font, Bernat Quintana I Òscar Muñoz. Eulàlia Humbert, responsable de programació del Teatre Auditori, explicava així a l'Info la trajectòria del director Pau Miró I ens parlava una mica de Búfals.
És un actor I dramaturg que fa moltes obres de teatre I que realment vull dir és de les noves promocions d'ara actualment que hi ha aquí a Catalunya. És un jove I clar, té un llenguatge d'avui en dia. I ens planteja doncs una família desestructurada, que n'hi ha moltes avui en dia, I realment vull dir d'una sèrie de germans que desapareix la mare, etcètera. És com un thriller, una cosa diferent, no? I és doncs, la gran paradoxa que hi ha a les grans ciutats, que estàs rodejada de moltíssima gent I en canvi et sents totalment aïllat.
L'espectacle començarà a les 10 de la nit i el preu de l'entrada és de 15 euros. La programació del Teatre Auditori la realitza l'Associació d'Espectadors del Teatre del Mercat Vell.
Escolta l'actualitat de la setmana a l'info de Ripollet Ràdio. Tots els divendres a la 1 del migdia i a les 6 de la tarda i els diumenges a la 1 de la tarda. Coneix la informació política, cultural i social al 91.3 de l'FM. Escolta els protagonistes de la setmana a Ripollet Ràdio. Info, la informació més propera.
Amb l'objectiu de donar a conèixer la seva tasca i captar socis, l'entitat local Ripollet, Fibromialgia i Síndrome de Fatiga Crònica, ha organitzat un concert solidari. L'activitat totalment gratuïta tindrà lloc demà dissabte, 7 de novembre, al Teatre Auditori, a partir de les 6 de la tarda. Per saber més dades d'aquesta activitat i conèixer una mica més l'entitat, ens acompanya Isabel Güell, presidenta de Ripollet, Fibromialgia i Síndrome de Fatiga Crònica, i Maria José Galera i Antònia Carreras, que són membres d'aquesta entitat. Bona tarda a totes tres.
Bona tarda.
Comencem per explicar una mica quin és el programa del concert de demà. Expliqueu-nos una mica qui actuarà.
Doncs actuarà... Soc Isabel. Actuarà el Cor de Cambra Set de Música. És un grup de Cerdanyola que està format per 7 persones, les quals els hi encanta això de la música, i porten un programa dins de la música, diguem, clàssica, però també n'hi ha música popular. És molt bonic. Llavors, doncs, també hi ha la coral de l'agrupació musical de Cerdanyola del Vallès i un grup de corda que actuarà per primera vegada. És el grup de corda de la Jove Orquestra del Vallès. Està format per gent jove, que té molta empenta i a la qual, doncs, estan molt il·lusionats també per actuar per primera vegada pel públic.
Parlem de tres formacions, totes tres de Cerdanyola, i també solidàries, no? Perquè podem dir que actuen de forma altruista.
Totalment altruista. No ens han demanat absolutament res, més que es van oferir per poder fer aquesta actuació, perquè tots gaudim dins d'aquesta estona que estarem allí a l'auditori d'un programa molt ben pensat i molt ben realitzat per part d'ells, perquè disfrutem absolutament tots.
Parlem d'un concert solidari on a més vosaltres heu decidit no cobrar entrada de l'espectacle. Per què?
Bueno, porque mayormente se hace para conocernos. Soy Antonia Carreras. Para conocernos y que de todo el mundo tenga oportunidad de acercarse al teatro, a hablar con nosotras, entrar a verlo, porque claro, hay gente que económicamente no puede, y ya si hay una entrada pues te limita y dices, yo no voy porque tengo que pagar. Es completamente gratuito, allí se ofrecerá toda la información que quieran, que necesiten, y bueno, de cara a que la asociación está para ayudar a todo el mundo, a los que pueden y a los que no pueden, y a la hora de cobrar pues te limita más. Uh-huh. Es completamente gratis con ese motivo.
Perquè el motiu d'aquesta activitat és: necessiteu més recolzament ciutadà de l'administració? Una mica com està la situació actualment?
Bueno, a nivel, nos sentimos muy apoyadas, no pensábamos que nos iban a dar esta respuesta. Cuando se hizo esto, se inició, teníamos mucho miedo porque pensábamos que no nos iban a ayudar, y no, es todo lo contrario, nos están ayudando mucho, pero pensamos que aún es poco, porque es muchísima gente la que está, muchísima gente la que no tiene información, muchísima gente que no sabe dónde acudir, que a veces te da miedo, entonces pienso que todo aún es poco, aunque no nos podemos quejar, porque yo pienso que estamos, nos están dando, conociendo bastante.
Perquè sabeu, teniu coneixement de dades de quantes persones de Ripollet poden estar afectades per fibromiàlgia o síndrome de fatiga crònica?
Doncs, segons el CAP 1, que és el que porta, doncs, hi ha bastanta gent que està afectada. El que passa que, com que costa de diagnosticar, doncs estan millor en el procés de diagnosticar, en el procés de començar les proves, però no n'hi ha una, com ho diré, una estadística en la qual se sàpiga. Nosaltres a l'associació parlem amb molta gent, i almenys, no sé, 50-60 persones que nosaltres hem contactat, ho tenim claríssim, que estan afectades i que han vingut a nosaltres. Això vol dir que al llarg del voltant del poble probablement sigui el doble o més.
Per a aquelles persones que encara no coneguin aquesta malaltia, expliqueu-nos una miqueta breument en què consisteix. Vinga, la María José Galera, que no vol parlar.
Es que es muy difícil para mí explicarlo, porque como no te han hecho nunca mucho caso, pero bueno, es un dolor generalizado, que te duele, ya lo dice el nombre, fibra en la carne, digamos, y alergia, dolor. Pues es un dolor generalizado en 18 partes del cuerpo. Eso te produce malestar, depresión y, bueno, una serie de cosas que te hacen estar peor, pero bueno, para eso está la asociación, para ayudarnos entre todas, animarnos lo mejor posible y ser positiva dentro de lo que nos están ayudando mucho, pero bueno, todavía se tiene que trabajar mucho más.
Perquè recordem que no hi ha un tractament concret per a aquesta malaltia, no?
No, no existeix. No existeix perquè, com que és un dolor generalitzat, et pot afectar més, hi ha persones que els hi afecta més uns punts, una altra persona que els hi afecta més uns altres, doncs, llavors els doctors, sobretot els reumatòlegs, el que fan és donar-te, pues això, tractament pel dolor, per poder controlar aquest dolor i que tu puguis anar fent la teva vida més o menys dintre de la normalitat. Però un tractament, ojalà, sortir. Suposo que quan es dediqui més mitjans, tant econòmics, sobretot estudiar una mica més aquesta malaltia, doncs aquesta i el síndrome de la fatiga crònica, perquè la fatiga crònica també afecta a molta gent, doncs suposo que llavors anirem tirant endavant.
Vosaltres doneu suport no només als malalts, sinó també a les famílies. A través de què? Com ho feu? Reunions periòdiques?
Sí. Això l'Antonio pot contestar.
Antonio?
Sí, bueno, yo pienso que la familia es uno de los puntales principales en esta enfermedad, porque si no te apoya un poco la familia es muy difícil tirar adelante. Entonces en la asociación estamos abiertos a toda la persona que quiera venir. Nos encanta que vengan con el marido, los hijos, porque yo pienso que esta enfermedad, si no es con la familia, es, yo diría, prácticamente imposible tirar para adelante. Porque, claro, mucha gente dice, es que yo no puedo, pero bueno, el entorno te ayuda, porque es básico. El entorno es todo, es el trabajo, es la familia, es en el medio que tú te muevas, pero la familia es básica.
Perquè quins consells doneu bàsics a les persones que pateixen aquesta malaltia per tal que aconsegueixin una mica aprendre a viure amb aquest dolor, a conviure amb la malaltia, no?
Primer, que l'acceptin. Que acceptin que realment estan malalts. Perquè com que no es veu, el fet de que no vegis, el dolor no es veu, per tant, és difícil. Llavors tu tens que ser la primera d'acceptar, estic malalta, jo no puc seguir fent la vida que feia. I després, a base de conferències, d'estudiar, de llegir, de parlar amb els metges, sobretot la família, que sigui també molt, que conegui molt bé què és aquesta malaltia o aquestes malalties. Quan tu entres dintre d'aquest rol de que dius, vinga, aquesta roda, jo sóc la primera en acceptar-ho i la primera que vaig a transmetre què em passa. Quan tu saps què et passa, ho pots transmetre. Quan tu ho pots transmetre, el teu entorn, sempre que parlem d'un entorn normal, ho entén, ho comprèn i t'ajuda. I aquest és el primer pas.
Sí que m'adono que parleu sobretot de dones.
Sí.
Vosaltres, nosaltres, ho patim més, no?
Sí. Sí, n'hi ha homes, eh?
Teniu a l'entitat?
Sí, sí, sí. No, a l'entitat nosaltres coneixem tres senyors que tenen fibromiàlgia, però no s'apropen. No s'apropen, és com si...
Tenim aquí un punt que treballar.
Els hi costa una mica el fet de poder acceptar-ho, eh? Vull dir que no ho sé.
I aquelles persones que estiguin interessades, que no puguin demà anar al concert per conèixer-vos, a on s'han de dirigir, quines activitats realitzeu periòdicament, com us poden conèixer?
Pues nos encontramos todos los miércoles de 6 a 8. Cada 15 días, pero la semana que no estamos también nos reunimos quien quiera ir, porque estábamos haciendo cosas, ayudándonos a hablar, todo en positivo, porque las penas un poco fuera, ¿no? Porque hay que ser positivo ante todo. Y bueno, ayudarnos entre todos y los días son eso, cada 15 días, de 6 a 8 los miércoles.
¿En dónde?
En el Centro Cultural de Ripollet.
Al Centro Cultural.
Sí.
¿Feu reunions? ¿Feu algun tipus de teràpia conjunta? Bé, sí. ¿Teniu xerrades?
Sí.
Mira, ara estem fent... avui precisament hem acabat un taller de nutrició, perquè com tot l'alimentació afecta, no? Doncs hem acabat el taller de nutrició avui, ara estem fent la gimnàstica correctiva, estem fent aquagym, vull dir que estem treballant relaxació, i tenim pensat moltes coses, teràpia de son, totes aquestes coses que mica en mica les anirem realitzant. Mm. I algunes ja les estem fent, ja et dic, avui hem acabat just el taller de nutrició, que ha sigut interessantíssim. Doncs per acabar, sí que m'agradaria que aprofitéssiu per convidar a qui vulgueu al concert de demà. Aprofiteu els micròfons.
Bueno, yo diría que venga todo el mundo, que es interesantísimo, que ya es la música es interesante en sí, pues, y si hay detrás un medio, pues estupendo. O sea, que venga todo el mundo, porque es por una causa muy importante.
Sí, absolutament d'acord. A més, el ser una música, què millor que compartir una estona de música, de veus boniques que et facin aflorar i que et facin sentir molt bé i molt relaxada. Vull dir, és que és bo per tots, absolutament per tots.
Doncs ja ho saben, que serà demà dissabte al Teatre Auditori a partir de les 6 de la tarda. Isabel Güell, Maria José Galera i Antònia Carreras, moltes gràcies per haver-nos acompanyat.
A vosaltres.
Gràcies. Que vagi molt bé i que continueu aquesta feina.
Gràcies.
Bona tarda.
Gràcies, bona tarda.
Esteu escoltant Info.
Comencem el nostre espai de notícies breus a l'informatiu. L'Oficina de Català i les Regidories d'Educació i Polítiques d'Igualtat, a través del Pla Educatiu d'Entorn, ofereixen el servei d'autoaprenentatge del català a la Biblioteca de Ripollet i a l'Escola d'Adults Jaume Tuset. Aquest servei està adreçat a totes aquelles persones majors de 18 anys que vulguin aprendre la llengua catalana i busquin eines per fer-ho.
Enguany, els diferents departaments i patronats de l'Ajuntament han ofertat un total de 162 propostes a la Guia d'Activitats Educatives 2009-2010. Per aquest curs s'han rebut més de 500 sol·licituds per part dels diferents centres educatius del municipi.
El passat diumenge, unes 250 persones es van trobar al pavelló Joan Greus per recordar Maria Dolores, que va morir assassinada ara fa un any. Familiars, amics i veïns de tot el municipi van recórrer la Rambla de Sant Jordi fins a l'Olivera amb la Cruïlla amb Sarrià de Ter. La família de Maores, disconforma amb la pena imposada als culpables, va reclamar durant la manifestació l'enduriment de la llei del menor en casos com aquest.
La Biblioteca de Ripollet veurà modificats els seus serveis durant el mes de novembre a causa del canvi de sistema informàtic de tota la xarxa de biblioteques municipals de la província de Barcelona. Fins al proper 17 de novembre s'aturaran les peticions del servei de préstec a d'altres biblioteques de la xarxa. Els dies 15, 16 i 17 de novembre no es podran fer reserves de documents, ni realitzar els serveis de préstec, retorns ni renovacions. El canvi d'aquest sistema informàtic suposa una millora del servei i una adaptació a les necessitats del moment.
I avui divendres a partir de les 7 de la tarda el Telecentre de Can Mas acollirà la primera sessió del curs d'iniciació a la informàtica adreçat a una quinzena de membres de l'Associació de Veïns del Barri. Aquest servei, que constarà de 4 trobades, està inclòs en el projecte d'intervenció integral al barri de Can Mas, promogut per l'Ajuntament de Ripollet i la Generalitat de Catalunya.
Fins al proper 20 de novembre, l'Escola El Martinet exposa una mostra fotogràfica dels participants a la Bienal Internacional de Fotografia Aqueducte, que organitza l'agrupació Fotocines Cerdanyola-Ripollet. I acabem aquest cap de setmana. La comunitat musulmana de Ripollet ha organitzat dos actes per donar a conèixer la seva entitat. Demà a 6:45 de la tarda tindrà lloc una xerrada al Centre Cultural i diumenge una jornada de portes obertes a la seu de l'associació al carrer de la Indústria 25 de Ripollet. Recordin que tota aquesta informació la trobaran ampliada a la web municipal ripollet.cat. I passem a conèixer l'actualitat esportiva amb el nostre company Ramon Argenter. Molt bona tarda.
Bona tarda.
Comencem els titulars parlant de futbol. El Ripollet intenta conservar el tercer lloc.
El club de futbol Ripollet a principi té un partit fàcil, ja que tornarà a jugar al municipal amb un rival que és el Palau de Plegamans, que ocupa el lloc número 15, només amb 5 punts, però pels ginals que té el Ripollet. Per l'entrenador Jordi Muñoz no va quedar molt satisfet de l'actuació de l'equip de la jornada passada, tot i que van guanyar el Manresa per 1-0. Però el Jordi Muñoz no va quedar gens content de l'actuació dels seus homes. El Ripollet té que intentar sumar 3 punts més i esperar la derrota del líder, que és l'Aigua Freda. La resta dels equips de futbol, a les Illes jugarà al camp del Nou Vallès, la de Full contra l'equip de la Diagonal, i la penya Portia Pajaril al seu camp contra l'equip de la penya Blaugrana Sant Cugat del Vallès.
I a futbol sala, el Ripollet té un difícil desplaçament.
Un Ripollet en hores baixes, ja que després de perdre 6 punts seguits a la seva pista, aquesta jugada encara no tindrà molt més difícil, ja que jugarà al camp del Barça, que és líder i no ha perdut cap partit. I li treu 11 punts a un Ripollet que està molt desmoralitzat per les últimes derrotes aquí a Ripollet, a domicili. Per altra banda, aquesta setmana es jugarà el primer partit de la Lliga de la Divisió de Plata Femenina, que comença més tard per la retirada de diversos equips, i el grup ha quedat reduït a sols 10 equips, que són 7 de Catalunya i en concret de la comarca de Barcelona, 2 de València i un de Canàries, que és precisament la Unió Deportiva Plànega, que jugarà a la seva pista a les 18 de la tarda contra l'equip de Can Clos. El Can Clos B jugarà contra el Martorelles i el Ripollet B tindrà la visita del futbol sala Gornal.
I el darrer titular esportiu, el club bàsquet Ripollet, a 2 punts del líder.
Tot i perdent la setmana passada a Badalona, que segons els tècnics va ser un atrac com a normada, el Ripollet rep la visita del Sant Andreu de Natzaret de Badalona, que està en zona de descens directe i que la passada i que passarà molt que les coses poden posar molt, perdó, molt difícils als homes d'Agustí Fornés. La lliga està molt renyida, ja que és líder el Sant Josep de Girona, el nou classificat, i des del Sant Josep de Girona, que és el nou classificat, fins que el lloc número 8 el separa només que 2 punts. Els altres 3 partits seran el Ripollet B, que està en zona de descens directe, jugarà el Francesc Bernada contra l'equip del Parets, que és 9è. El Gasó Caixa Girona jugarà a la pista del Can Sant Joan, mentre que el líder del grup, l'Avell Gasó, jugarà contra el Badona. Finalment, l'equip femení del Gasó també jugarà al pavelló Joan Creus contra l'equip del Tiana.
I com sempre, per acabar, coneguem quins són els convidats de l'Infosport d'avui divendres.
No, serà l'equip de la cadet femení del Club Bàsquet Sant Gabriel, amb el seu entrenador Jordi Arbonès, i les jugadores Laia López, Mar Soler i Noemi Sartan.
Doncs ja ho saben, que serà aquesta tarda a partir de les 7 amb el nostre company Ramon Argenter. Gràcies, bon cap de setmana.
Bon cap de setmana.
Esteu escoltant Info.
Aquesta setmana a l'Info iniciem un nou espai amb l'alcalde com a protagonista. Cada primer divendres de mes els oferirem la secció Parlem amb l'alcalde, on el senyor Juan Parralejo respondrà les nostres preguntes sobre l'actualitat més recent. Així donem ja la benvinguda a l'alcalde de Ripollet. Molt bona tarda, senyor Parralejo.
Bona tarda.
Benvingut. Parlem ja d'actualitat. El passat cap de setmana es van instal·lar els nous contenidors del servei de recollida d'escombraries. Com està funcionant aquests primers dies?
Pues està funcionant d'una manera ràpida, dintre de la complicació que representa el canviar totes les bateries de contenidors, retirar els antics, posar els de nous, i a més amb unes ubicacions que en molts casos s'han de fer noves, perquè els contenidors tenen unes mides diferents, una capacitat diferent, i per tant durant un parell o tres de setmanes el que haurem de fer és anar a fer un seguiment, com ja s'està fent, per veure exactament si la ubicació és la ubicació correcta, per veure també diguem les persones que treuen les escombraries on van, perquè ens podem trobar pues, que els propis itineraris d'aquestes persones ens indiquin que hi ha llocs que s'hauran d'ampliar els contenidors i altres segurament pues, s'hauran de reduir, i per tant estarem durant uns dies en aquesta situació, i que esperem que d'aquí a un parell de setmanes estigui tot en marxa, tot bé. I la veritat és que bueno, fa goig, no?, veure diguem, aquests contenidors tan macos, molt més fàcils d'utilitzar, i amb un sistema de recollida pues, que també pues, lògicament és una millora en quant al soroll i a la capacitat de recollida.
Aquest mes també s'ha posat en marxa la zona blava a les Rambles de Sant Jordi i Sant Esteve. Quin és l'objectiu que persegueix l'equip de govern?
Bé, l'objectiu ja ho hem comentat moltes vegades. La Rambla, tant la Rambla Sant Esteve com la Rambla Sant Jordi són eixos importants a nivell de comerç. En aquests moments ja ni Ripollet ni cap ciutat en aquest tipus d'eixos comercials es pot permetre que un cotxe estigui una setmana o dos aparcat en el mateix lloc. Per tant, el que nosaltres volem és que hi hagi rotació. Nosaltres vam fer una proposta d'aparcaments que en el seu moment va ser contestada i va ser posada en qüestió per part de les associacions de veïns i d'algunes entitats. Nosaltres ho havíem parlat més amb les associacions de comerç, la Unió de Botiguers, i inclús alguna persona podria pensar que aquesta mesura està feta perquè l'Ajuntament vol recaudar i vol tal. Nosaltres des del primer moment ja vam dir que no era l'objectiu. El que intentem en tot cas és que això no ens costi diners, però creiem que és una mesura que facilitarà l'aparcament en un espai difícil, no? Tenint en compte que hi ha els horaris on la gent ve a dinar i a partir de la tarda quan la gent ve de treballar, que són espais gratuïts, que no es paga per aparcar i, per tant, no hi ha cap problema, no? Al final es va decidir, i justament per això, per demostrar que l'Ajuntament no té més interès que propiciar aquesta rotació, doncs són aparcaments gratuïts, que no costa diner aparcar, però sí que tenen un temps limitat. Per tant, s'han de respectar aquest temps i per això doncs el que fem i hem de fer és controlar-ho, i aquelles persones que no respectin doncs aquesta normativa doncs els aplicarà exactament igual que qualsevol persona que no compleix qualsevol ordenança o normativa de l'Ajuntament i per tant seran sancionats.
Des de dilluns s'han començat ja a aplicar sancions. Saps si hi ha hagut moltes denúncies o no?
No tinc encara la informació, això ho haurem de veure. Recordo que a més vam quedar que d'aquí a 3 mesos farem una valoració de com ha funcionat el sistema. Això és una qüestió novedosa. La majoria d'ajuntaments el que fan són aparcaments de pagament. Nosaltres hem incorporat aquesta novetat i per tant hem de valorar si funciona i com funciona. I recordem també que el tipus de sancions són unes sancions molt especials i que, per exemple, la primera hora, la primera mitja hora en la qual es pot fer una sanció, que és la mitja hora després d'incomplir la normativa d'aparcar aquesta hora, té una sanció de 20 euros. La tramitació d'aquesta sanció segurament és més cara que la pròpia sanció, però bueno, hem volgut, diguem, que no sigui una sanció que es vegi que l'Ajuntament el que busca és recaptar diners. Tornem a repetir que el que busquem, i tant de bo que ho aconseguim, és que en aquest espai hi hagi una rotació en la qual sigui fàcil de parcar per qualsevol veí del poble que necessiti fer qualsevol gestió.
Parlem d'altres temes d'actualitat. Una altra molt d'actualitat són les obres a Ripollet, especialment les del carrer de Pedró i també les de la plaça d'en Clos. Creu, senyor alcalde, que després del darrer ple s'han aclarit les coses?
Home, jo crec que sí. Jo crec que sí, i bueno, el tema de les obres és un tema recurrent que està en boca de tots els ciutadans, no solament de Ripollet, sinó de tots els municipis d'Espanya, perquè aquest any efectivament ha estat un any d'obres. Nosaltres l'any passat, quan vam aprovar el pressupost, ja vam dir que aquest any seria un any d'obres per diversos motius, perquè jo crec que és una bona manera d'activar l'economia, és una bona manera de generar ocupació i per tant totes aquestes obres que s'estan fent al poble van en aquesta línia que el govern es va marcar. Aquestes dues concretament, que són la reforma i la millora del carrer Pedró i de la plaça Clos, són dues obres molt específiques, a més, que no formen part dels fons estatal d'inversió, sinó que són inversions municipals, amb una subvenció del 100% que hem aconseguit per part de l'àrea metropolitana, amb la qual cosa, diguem, això no representa cap despesa pel pressupost ni les arques municipals. Són obres complicades. El carrer Pedró és una obra complicada perquè no solament s'ha de reurbanitzar el carrer, com per exemple es va fer al carrer Pizarro, sinó que a més s'ha de canviar la claveguera, que tots els veïns sabem que era un problema, perquè no tenia les pendents que havia de tenir, perquè feia olor, perquè en molts llocs aquesta claveguera ja estava desfeta, i d'alguna manera és la part més important d'aquest projecte. Soterrem les línies elèctriques, millorem i modifiquem totalment el tema de la instal·lació de xarxa d'abastament d'aigües, és a dir, és una obra important. En un carrer que tots sabem que és un carrer cèntric, important d'accés, i per tant sabem i sabien que era una obra que representaria complicacions en el trànsit rodat. Hem intentat que, a més, el peató tingui els menors problemes possibles. Crec que ho estem aconseguint. Vam fer una reunió amb tots els botiguers del carrer, que la vaig fer jo personalment. Els hi vam explicar el que representa el projecte, els hi vam explicar el que pot representar tot això una vegada estigui fet aquest projecte. Un carrer que necessitava aquestes voreres més amples, que sigui un carrer que ja és comercial, encara es pugui potenciar més, i com quan fem obres a casa, pues, haurem d'aguantar-nos aquests mesos per tal que després tinguem un carrer que jo crec que és molt important que estigui fet. I en relació a la plaça Clots, jo crec que aquí hi ha hagut una desvirtuació del que és el projecte, molt interessada per part d'algunes persones, i sobretot al final tot això va acabar en el ple amb una discussió ja de caràcter polític que no té sentit, i que, bueno, té una certa lògica, perquè des del punt de vista de l'oposició, pues, és normal que l'oposició intenti pues, captar qualsevol descontentament per anar en contra del govern. Jo crec personalment que s'equivoquen, però bueno, és legítim. Però el que sí que jo vaig dir en el ple és que és injust algunes de les coses que s'han dit, i per tant bueno, jo vaig demanar als veïns que es van apropar al ple que ens deixin aquest marge de confiança. La plaça Clos forma part d'un projecte de remodelació del nucli antic, no és alguna cosa aïllada. Nosaltres volem convertir aquell espai que en aquests moments no s'aprofita per res, perquè és un espai només per cotxes i perquè aparquin cotxes, sinó en un espai en el qual la gent del barri, evidentment, però tot el poble també pugui sentir-se orgullós d'un espai identificatiu, que hem intentat conservar aquells elements que sí que representen no tant un element de conservació arquitectònica, sinó sí que és un element de sentiment, com és el tema de la font. Hem introduït algunes millores que els propis veïns ens han dit, i creiem que tenen raó, i per tant s'han introduït sense cap problema, igual que altres vegades hem fet, i jo crec que al final és un projecte que estarà, pues, que serà del gust de la majoria dels veïns, que d'això es tracta, no? Mai podrem fer un projecte que estigui al 100% tothom d'acord, no? Intentem que sigui un projecte com serà del gust de la majoria.
Mm-hmm. Aquests dos temes es van tractar àmpliament en el passat ple municipal. Una sessió on també es va aprovar la congelació de les ordenances i una moció per recolzar les empreses locals. Quines altres mesures està prenent el govern municipal per pal·liar una miqueta aquesta crisi?
Mesures, pues, tot aquest any estem fent mesures. Aquest matí he fet una visita al Patronat Municipal d'Ocupació i m'agradaria insistir. El Patronat Municipal d'Ocupació en aquest moment hi ha 300 veïns del poble, veïns i veïnes, que estan vinculats al Patronat d'Ocupació, bé en formació, bé en plans d'ocupació, bé en tallers d'ocupació, bé en escoles tallers. És a dir, hi ha un esforç immens que arriba a més de 300 persones directes a través dels plans d'ocupació. A l'any que ve el reforçarem encara més. A l'any que ve farem més projectes perquè la gent aprofiti quan es quedin en l'atur, que puguin formar-se, que puguin reconvertir i que puguin, d'alguna manera, pugui accedir a noves professions que tot i la crisi són demandades, i la nostra obligació és redirigir aquestes persones perquè puguin trobar feina el més aviat possible. A serveis socials igualment, és a dir, en aquests moments són àrees que s'han de reforçar, perquè hem de reforçar les ajudes directes a les famílies, les ajudes perquè en moments de crisi alguna família pugui rebre aquestes ajudes i tirar endavant, i lògicament són dos àrees importants que s'han reformat moltíssim aquest any i que de cara a l'any que ve encara es reformaran més. Des del punt de vista de l'Ajuntament, això és una de les qüestions que més hem de fer. I per altra banda, i ja enllaço amb el que comentava abans, incrementar la inversió pública. A l'any que ve tornarà a haver inversió pública, no solament perquè hi ha un nou fons estatal, sinó perquè l'Ajuntament també continuarà amb la seva política d'inversió. Aquestes inversions el que faran serà posar el nostre granet de sorra perquè la nostra economia tiri endavant, i sobretot perquè puguem contractar persones i que hi hagi persones que estan a l'atur que puguin treballar en aquests projectes d'inversió que l'any que ve tirarem endavant.
Mm-hmm. Acabem, la darrera pregunta doncs, fa relació a un tema ben diferent. Aquest mes de novembre s'està portant a terme un programa d'activitats sobre la prevenció de la violència vers les dones, i avui mateix s'inaugura una exposició sobre la prevenció de les drogodependències. Què opina l'alcalde sobre aquesta tasca preventiva respecte als joves de Ripollet?
Les tasques preventives sempre són interessants i s'han de recolzar, perquè tot allò que destinem en recursos econòmics, humans i de temps després aquest fruit es recull sense cap mena de dubte. Nosaltres fa molts anys que fem polítiques preventives a través de l'escola d'adults, per exemple, en qüestions de la immigració, a través de les escoles per detecció de problemes familiars. Fem polítiques preventives en programes de prevenció de drogodependències que fa molts anys que les fem. Aquestes polítiques preventives, que a més podríem ampliar-les a activitats que fan les entitats culturals de lleure, les entitats esportives. Ahir estàvem amb la junta del Club de Futbol Ripollet. Hi ha més de 300 nens i nenes que directament vinculats al Club de Futbol Ripollet, amb els seus monitors, que van entrenar en unes instal·lacions que fan goig. Aquests nens, a més d'aprendre a jugar a futbol, que lògicament és el que els agrada, estan aprenent a obeir a un entrenador, estan aprenent a compartir espais amb altres persones, estan aprenent a respectar l'espai que és de tots, els vestuaris. Això és molt important. Això és prevenció, i aquesta prevenció, aquests diners i aquests esforços que destinem a aquesta prevenció, sense cap mena de dubte, a la llarga la societat recull el seu fruit. Per tant, tot això que es pugui fer, programes de les diferents regidories d'educació, d'igualtat, de serveis socials, de sanitat, tot això que es pugui fer des d'aquestes regidories en plan preventiu, sempre lògicament comptaran amb el suport meu personal, però també de l'equip de govern.
Doncs senyor Juan Paralejo, alcalde de Ripollet, moltes gràcies per haver-nos acompanyat en aquest espai. Parlem amb l'alcalde i encantats.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
Bona tarda.
Esteu escoltant Info.
I abans d'acabar, mirem quin temps ens espera aquest cap de setmana i els propers dies a Ripollet. Francina Ricard.
A partir d'avui, durant tot el cap de setmana, s'espera un progressiu descens de les temperatures, però amb poques probabilitats de pluja i intervals de núvols i sol. A la resta de la comarca, el temps serà fresc, però estable.
I fins aquí l'info d'avui divendres 6 de novembre. Us hem ofert aquest programa Jordi Puy, el control tècnic Francina Ricard, Laia Prats i qui us parla Remei Herrera. Us recordem que podeu escoltar aquest programa en diferit aquesta tarda a partir de les 6 i diumenge a la 1 del migdia. La informació local continua actualitzant-se a la web municipal ripollet.cat. I els deixem amb un tema d'estopa que parla sobre els efectes de la droga, tot recordant que aquesta tarda a les 6 s'inaugura al Centre Cultural la mostra I tu de què vas? De prevenció de les drogodependències. Gràcies per la seva atenció i bon cap de setmana.
Con la cabeza metida en el váter. Debes llevar unas horas dormido sin aire. La última raya de coca ensuciaba un espejo volcado. Y en el suelo gotas de sangre, porque un grumo te ha cortado. Dime cómo ves el mundo, exiliado en cada lavabo, contando cada los gramos. Dime cómo ves mi cara desde tus ojos desquiciados. Dime cómo huele el viento desde tu tabique blanco. He venido a contarte que tu novia te ha dejado, que ya no le funcionas, que estás acabado. Que cuando te vea te dé un abrazo. Creo que soy el único que sigue a tu lado. Dime cómo ves el mundo, exiliado en cada lavabo, contando cada minuto, administrándote los gramos. Dime cómo ves mi cara de tus ojos desquiciados. Dime cómo huele el viento desde tu tabique blanco.
cuéntame lo que quieras. Cuéntame que estás enganchado y dime cómo ves el mundo.